A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
És una emergència de país. L'arribada de menors estrangers no acompanyats s'ha quadruplicat, s'ha disparat fins a 1.500. L'últim any són adolescents, sobretot marroquins, que viatgen sols, sense la seva família, sense cap tutela, sovint amagats als baixos dels camions o en pastera. L'onada migratòria més important dels darrers 15 anys s'agreuja i està posant el sistema de protecció al límit del col·lapse, amb uns centres de menors desbordats, sobrepassats, tot i els esforços. I no pocs d'aquests joves acaben malvivint al carrer quan fan 18 anys, abocats al sensellarisme, a l'exclusió social i a situacions de risc, petita delinqüència i droga. Ha fallat la previsió o és també culpa d'un 155 i d'una intervenció financera que deixen la Generalitat sense capacitat de reacció? Tràmits, permisos que abans es resolien a Barcelona en només 3 setmanes, ara a Madrid triguen 9 mesos. Catalunya exigeix repartir aquests menors immigrants per tot Espanya, quotes per distribuir-los equitativament, per poder atendre'ls millor. I és que, segons expliquen alguns d'aquests joves, des d'altres ciutats i comunitats de l'Estat, se'ls paguen bitllets d'autobús per enviar-los a Barcelona. I aquí fins i tot s'han hagut d'habilitar cases de colònies i albergs per acollir-los. Recursos excepcionals, pedaços per un problema que s'hauria de resoldre als països d'origen.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No volen fer-se grans, aquests adolescents, perquè saben que quan facin 18 anys perdran la protecció de la Generalitat i la plaça al centre de menors on viuen, perquè legalment se'ls considerarà emancipats. I molts, tot i els esforços del tercer sector i del govern, es queden al carrer, perquè també les residències i pisos per a extutelats estan saturats, sobreocupats. Només aquest any, almenys 455 immigrants deixaran de ser menors d'edat i podrien quedar desprotegits, sense permís de treball, sense sostre ni menjar. Avui als Solidaris parlarem amb ells, amb els que malviuen al carrer i amb els que se'n surten, i també amb els seus educadors i treballadors socials, amb el govern, tot i que malauradament no amb la consellera destituïda Dolors Bassa, amb la Sindicatura de Greuges i amb l'ONG Save the Children, que alerta que un de cada quatre nens i nenes a Catalunya viuen en situació de pobresa. Som amb el Yalir i l'Omar, dos joves de Ghana expulsats d'un centre de menors i que s'han quedat al carrer. Bona tarda.
Good afternoon.
Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè, tot i que vosaltres dieu que teniu 17 anys, la prova osomètrica de mandíbula i canell que us han fet determina que sou majors d'edat i que, per tant, no us correspon rebre l'ajuda, la protecció, la tutela de la Generalitat.
Com pot una màquina dir-me quants anys tinc? No pot ser. És la meva mare la que sap quan vaig néixer. Quina edat tinc i no una màquina. Tinc proves, tinc documentació, el meu certificat de naixement per demostrar que sóc menor. Una màquina no em pot canviar l'edat. Estic desesperat. No sé què fer. Com podré sobreviure? Dormo al carrer i em passo el dia caminant i caminant buscant menjar. No tinc lloc per dormir.
No, we don't have a place to sleep. We are sleeping in parallel park.
No tenim sostre. Estem dormint al parc del Paral·lel des de ja fa un mes i mig.
If someone is
esperant que algú passi i ens doni alguns cèntims o pa. No tenim lloc on dormir.
Since we don't have any place to eat.
We have our right here because we have the proof.
Tenim els nostres drets. Tenim proves, documents, per fer respectar els nostres drets. No puc tornar al meu país, Ghana. Per això he vingut a demanar ajuda. Sabem que, si ets menor d'edat, aquí tens dret a rebre protecció. Volem que respectin els nostres drets.
I com heu arribat fins a Catalunya, sols, sense família?
Hem creuat el desert de Líbia i també el Mediterrani, i després Itàlia i França fins a arribar aquí. Hem arriscat les nostres vides. Hem de fer valer els nostres drets, perquè ens hem jugat la vida. A Líbia, la màfia em va amenaçar amb una pistola i em va demanar que els donés tots els diners. Ho hem passat molt i molt malament. Només Déu ens guia i ens ha ajudat a aconseguir arribar fins aquí. Ara hem de fer valer els nostres drets i necessitem ajuda del govern espanyol. Necessitem ajuda. No tinc ningú. Jo, aquí. Només m'he juntat amb altres subsaharians com jo i ara són els meus amics, però no tinc ningú.
I passed through Libya, desert Libya, Libya to Italy, Italy to France, France to Barcelona here. I came here.
He arribat des de Líbia, he creuat el desert i el mar fins a Itàlia, després a França i a l'octubre fins a Barcelona. Al desembre em van fer fora del centre de menors on era. I des de llavors estic al carrer. No conec ningú, aquí. Necessito ajuda. Les condicions a Líbia són horribles. Per la guerra arreu. Patíem violència cada dia. Ens van apuntar amb armes. Hi ha tanta gent en la nostra situació. Molts moren a Líbia. Els nostres amics i companys han mort. Per això necessito ajuda. I a Ghana no hi puc pas tornar. Tinc problemes. El meu pare ha mort. La meva mare i jo no tenim res. Per això he arriscat la meva vida. Viatjar, perquè no tenim diners. No tenim res. Tinc tres germans a Ghana. No tenim res.
We don't have any money. We don't have anything. So I have three brothers in Ghana. We don't have anything.
We have to get a future in here so that we can take care of ourselves.
Hem de buscar un futur millor aquí i poder guanyar-nos la vida. Tenir un lloc on dormir i menjar, trobar una feina per poder ser autosuficients. Aquest és el nostre objectiu. No tinc estudis. A Ghana només jugava a futbol, però estic disposat a fer qualsevol feina.
I'm playing football, but for now, if I get maybe any work, if I get, I'm going to do it.
Me too, Ghana, I'm playing football.
Jo també. A Ghana jugava a futbol, però ara vull anar a l'escola, aquí, i aprendre moltes coses que em permetin fer qualsevol feina.
Like Messi and Suárez.
M'agradaria arribar a ser com Messi i Suárez.
In future, Catalan and.
Però ara aprendré català i tot el que calgui.
Anything in school.
També ens acompanya l'Albert Parés. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Que és el seu advocat i president de l'associació Noves Vies i qüestiona la fiabilitat d'aquestes proves d'edat usomètriques, molt controvertides, oi?
Sí, ells van arribar aquí amb un certificat de naixement només, i llavors quan tenen un certificat de naixement, la Fiscalia de Protecció de Menors no es creu si realment correspon amb ell, si és vàlid o no, i llavors els tracten com a indocumentats i llavors els hi fan unes proves per determinar l'edat. Aquestes proves mèdiques, tot el món científic, la doctrina científica ja sap que són unes dades que no es corresponen mai a la realitat i que tenen un gran marge d'error. Els van considerar adults i llavors els van fer fora del sistema de protecció de menors i van quedar al carrer. Aquestes proves són unes radiografies que es fan en el canell de la mà esquerra i després també miren les dents que han sortit, el tercer molar, i una radiografia que els hi fan també de la boca, de la mandíbula, per veure les dents, en definitiva. Són unes proves mèdiques que es basen en unes proves que es van fer als anys 50 o 60, en població de raça blanca i occidental, i que, per tant, no es poden equiparar ni de bon tros a població de raça negra subsahariana. Però la Fiscalia insisteix en que sí que aquestes proves continuen sent bastant aproximatives a la realitat.
Deixant-los al carrer, desprotegits, sense acompanyament, se'ls condemna la marginalitat? Es propicia que acabin sent nens de la cola, minoria que estigmatitza tot el col·lectiu?
Sí, bé, en general, més que res, és el tema d'aquellós, el tenir una vida de carrer en una situació de deixadesa i poden arribar, doncs, evidentment, en tema de drogadicció per sobreviure al carrer i després també tots els problemes mentals que això comporta i, per tant, ja queden completament bé, desemparats a tots els efectes. És una situació realment molt greu, molt.
Hi ha una veu trencada que s'ofega al mig del mar mentre torno amb tren de Barcelona. N'hi ha que som turistes i altres només immigrants, un món, dues classes de persones.
A diferència del Yalir i l'Omar, sí que han aconseguit pisos tutelats. El Youssef, l'Abdelkader i el Mehdi, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A l'Espai Cabestany, que ofereix un servei integral de suport en habitatge, prestació econòmica, assessorament jurídic, treball educatiu i inserció laboral, i el Maria Feixa, que és el primer centre municipal d'allotjament per a joves sense llar en situació d'exclusió i greu vulnerabilitat de Barcelona. Són només dos exemples d'aquesta xarxa de l'àrea de suport porta el jove tutelat i extutelat que atén uns 2.000 joves. Tu, Mehdi, després del centre de menors, quan vas fer 18 anys, et vas quedar al carrer. i ara acabes d'aconseguir plaça aquí al Maria Feixa, una habitació compartida.
Bueno, yo estaba antes en centro de menores y cuando ha salido del centro, sin papeles, ¿sabes? Estaba un año en la calle porque no tengo dinero por eso. Es difícil. Muy difícil, sí. Hay frío, tienes que buscar comida, sabes, muchas cosas. En verano, sabes, puedes dormir en la calle un poco mejor, pero cuando hay frío no puedes, sabes, mucho difícil. Cuando estaba en centro de menores, hay clase, hay comida, hay todo, sabes. Puedes estudiar, puedes hacer cursos, pero cuando has salido, no puedo, ¿sabes? Porque tú vas a estar en la calle, ¿cómo vas al curso con ropa sucia y no hay ni ducha ni nada? Tienes que duchar en el mar, por eso. Hay gente, ¿sabes? ¿Cómo tiene miedo? No sé, ¿sabes? Mira mal, ¿sabes?
¿Tornar a casa, al Marroc, amb la teva família, seria un fracàs?
Es que yo no pienso de volver, de verdad no pienso de eso. Porque hay la vida, aquí hay más trabajo y puedes cobrar más dinero, ¿sabes? Que hay trabajo en Marruecos, pero yo no puedo trabajar todo el día por 7 euros como antes. Estaba trabajando todo el día de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o 9 de la noche por 7 euros. Y cuando acabo el trabajo, tomar un café y mandar un poco de dinero a mi madre y mañana queda sin dinero, ¿sabes? Tengo que trabajar otra vez todo el día así. Y estaba pensado y ha dicho, ¿hasta cuándo voy a quedar así, sabes? Sin nada. Y cuando volver viejo, no tengo fuerza para trabajar. ¿Quién va a mandar a mí el dinero, sabes? Porque no me queda el dinero para guardar o para hacer algo, ¿sabes? Por eso, y ha dicho, mejor vengo aquí. Aquí puedes trabajar y con más dinero, ¿sabes? Y puedes guardar un poco para el futuro, ¿sabes? Tengo que estudiar, aprender el idioma, portar bien, porque aquí hay unas normas. Tengo que aprovechar el tiempo, ¿sabes? Para hacer algo. Ya tengo que buscar un trabajo, y jardinería, cocinero. A mí me gusta más carnicería. Sí, porque en Marruecos, cuando estoy pequeño, ha trabajado mucho tiempo en el carnicería.
Youssef Abdelkader, ¿vosaltres com heu arribat? ¿Y per qué Cataluña?
Bueno, cuando estaba en Marruecos, la gente me dice que, bueno, en España la parte de Cataluña es la mejor parte. Pues he dejado de estudiar en Marruecos y vine aquí para conseguir un futuro mejor. He venido abajo del camión, solo estoy aquí. Sí que tengo contacto con mi familia, hablo con ellos cada 15 días y ya están bien y estoy bien. Eso es lo mejor de todo.
Yo escogí Barcelona es porque es una gran ciudad y muy turística y hay bastante trabajo y muchas ofertas de trabajo. Yo vine debajo de un autocar y hablo con mi familia y, ¿sabes? Y por cámara, por WhatsApp, y como si fuera con ellos en casa, ¿sabes? Y están muy contentos y yo también, y cuando les hace falta algo, pues intento ayudarles, ¿sabes? Y todo muy bien y contento. Yo tuve dos primos aquí y estaban en la misma situación que yo y ellos han fracasado. Uno está en la cárcel y otro está fuera de España. Y yo aprendí de ellos que, bueno, me dieron consejos y tal. Y yo he pensado bien y he pensado no cometer, ¿sabes?, los errores que han cometido. Y ahora ellos están sin papeles y no pueden ir a ver su familia. Y lo tienen muy chungo. Y yo intento no pasar por lo mismo. Porque han estado escapando del centro y no quisieron adaptarse a las normativas del centro y fue muy duro porque echas de menos a la familia. Los primeros días no hablas con ellos y es muy duro. Les falta dinero y ellos vienen con otra idea y cuando llegan aquí encuentran otras cosas, ¿sabes? Otra realidad. Y si cambian, la mente ya no adapta, ¿sabes? Y como ya tienen los proyectos, hago un proyecto desde Marruecos, ¿sabes? Vienen aquí y ya les pierde todo. En mi caso yo también, ¿sabes? Me escapaba del centro y me drogaba y dormía en la calle. y poco a poco, y sabes, te dije que mis primos estaban aquí, y yo cuando estaba escapando y tal, vi que salían de la cárcel y me dieron consejos, así que no es así, que el camino que vas a seguir te vas a terminar como yo y tal. Y volví al centro de menores y dejé de que me ayuden y confiar en ellos, y poco a poco estudiando, aprendiendo castellano, y me han ayudado mucho.
I Alir, Omar, Youssef, Abdelkader, Mehdi, Albert, moltes gràcies per ser avui al Solidaris i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. A vosaltres.
Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Solidaris, ràdio sense fronteres.
Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio i parlem ara amb les educadores d'aquests adolescents estrangers no acompanyats. Hem convidat al programa tres treballadors socials d'aquests centres d'acollida, centres residencials d'acció educativa, els CRAES, que són a la trinxera, parant el primer cop, com la Dolors Rodríguez, directora de la Fundació IDEA, responsable d'aquests centres d'acollida per a menors, molts estrangers no acompanyats, i també d'educadors a la Fiscalia de Menors. Miguel Ángel Carreto, director general de la cooperativa Actua, també d'aquests centres desbordats per aquesta onada migratòria, i membre, a més, de la Plataforma d'Infància de Catalunya, que agrupa 900 entitats que treballen en la defensa dels drets dels infants, i Carmen Redondo, del sindicat UGT, també del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, i que treballa en un d'aquests centres residencials. Molt bona tarda, benvinguts als Solidaris.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Esteu desbordats, esteu col·lapsats per l'arribada massiva d'adolescents immigrats sols, no acompanyats, sense referents familiars, sense xarxa social, 1.500 l'any passat, quatre vegades més del que era habitual. Esteu desbordats?
Penso que sí, que en principi es pot dir amb aquesta paraula. També és cert que el desbordament dels centres té molt a veure amb els recursos que s'han improvisat per poder atendre aquests nens.
Creieu que ha fallat la previsió?
Sí, la previsió ha fallat clarament, perquè és un efecte que durant tot el 2016 ja es va donar, i a partir del juliol de 2017 va ser quan es van augmentar de manera exponencial l'arribada.
La planificació no ha existit, han començat a arribar, i els fluxos migratoris és un tema que es pot preveure, aquesta arribada de menors, i en tot cas la situació de país potser no ha afavorit que es pogués fer una planificació com calia.
Esteu preparats als centres, no només per aquesta allau de menors en nombre, sinó sobretot per rebre tants estrangers, sobretot d'origen marroquí? Amb quins perfils us trobeu i quina dificultat afegida representen?
Per donar-te una dada, el nostre centre té 25 places i durant l'any 2017 han passat 168 menors. Això vol dir que no parlaria de col·lapse, però sí que parlaria d'una dificultat afegida precisament per aquesta rotació de menors, i un percentatge de sobreocupació d'un 24% que hem tingut durant el 2017.
Jo crec que ja el primer escull que hem de salvar és que el sistema de protecció té uns dispositius, uns serveis que se li diuen centres residencials d'acció educativa, que estan pensats per infants del territori amb una situació de maltractament, abandonament, etc, etc. I aquests nois no són nois d'aquest tipus de centre. Són nois que han vingut a construir-se un futur. I la necessitat que ells tenen és una atenció, evidentment, integral, com a qualsevol infant o jove, però que on hem de pensar és en la immediatesa de que es faran adults, en breu, perquè venen entre 14 i 17 anys, aprofitant l'esquerda del sistema, no?, del sistema de protecció, i ens trobem en que es fan als 18 i no hi ha res ni ràpid ni ben pensat, i és tot un atzucac que de molt difícil solució.
Teniu prou recursos, prou personal, les ràtios són adequades, aquesta sobreocupació de què parla la Dolors Rodríguez?
Home, jo penso que el que no encaixen en aquestes estructures, perquè tenen un altre procediment i un altre procés migratori, tenen uns altres interessos i, evidentment, amb la dinàmica habitual dels ja residents no encaixa. Això vol dir que a vegades s'han generat problemes de ràtios molt elevades i de dificultats educatives pròpies, perquè nosaltres també ens hem d'adaptar a aquests nens d'alguna manera. I es donen moltes escapolides perquè els nens no s'acaben de trobar a gust, i d'altra banda tenim el problema idiomàtic, més enllà que el seu procés migratori no estem preparats per assumir-lo.
Sí que hi ha dificultats afegides. I, evidentment, jo crec que un dels eixos del discurs és que no podem generalitzar en quant al perfil. És a dir, hi ha nois amb necessitats diferents, i noies també, però bueno, menys, i amb característiques diferents. I jo penso que un dels problemes és que estem responent amb la mateixa mida. Com si tots els nanos necessiten sabates, però cadascú té un número, no? Llavors jo penso que cap aquí és on haurien d'afinar. Hi ha nois, com diu el Miguel Àngel, que venen buscant-se un futur i necessiten un tipus d'intervenció educativa menys intensiva, per exemple, que la que oferim en un centre d'acolliment a l'ús. Igual que hi ha d'altres perfils que potser necessiten una intervenció una mica més intensiva o específica. Igual que hi ha nois que són refractaris al sistema de protecció. No volen cap mena de centre, és igual el centre que ofereixis. Llavors, per a aquests nanos hem de dissenyar una altra resposta. Jo crec que aquí penso que és cap a on haurien d'anar a diferenciar aquestes intervencions, i evidentment amb l'horitzó a curt termini dels 18 anys, que penso que és imprescindible, i tot el que té a veure amb la documentació i amb la capacitat d'accés a serveis i recursos d'aquests nois.
Hem començat la casa per al terrat, perquè el fet de no tenir un perfil concret o de no haver treballat una mica abans d'aquesta arribada, que des de fa 20 anys que arriben aquests nens, no? Ara sí. Ha sigut una onada molt més forta. Però jo penso que quan anteriorment hem tingut experiències amb aquests nois, no hem treballat bé el tipus de perfil que es podria, diguéssim, donar, o el tipus de necessitat, perquè cadascú ve amb una necessitat concreta i amb un futur pensat d'una manera concreta. Per tant, els centres d'acolliment o els centres residencials a vegades no tenen cap filtre, vull dir, els nens arriben, però no perquè sigui un nen pensat per aquell centre o el centre pensat per aquell nen, sinó senzillament perquè s'ha d'improvisar i l'emergència fa que no puguem tenir temps de fer tota aquesta història prèvia, no? Llavors això és el que dificulta encara més la feina.
Quan fan 18 anys, quan deixen de ser menors d'edat i legalment perden la tutela de la Generalitat, la seva protecció, els deixeu al carrer sense ajuda. Aquest 2018, per exemple, mig miler dels menors que esteu acollint als vostres centres arribaran a la majoria d'edat.
El que intentem sempre és buscar una sortida. El problema és que aquesta sortida no existeix. No existeix perquè no hi ha recursos ni serveis per majors. Que depenguin de la DGAIA, tenim els serveis de l'àrea de suport al jove tutelat i extutelat. No són suficients per a tots aquests nanos. I un altre cop torno al tema del perfil. No tots els nois tenen perfil com per poder accedir a això. Llavors aquí és on jo trobo un buit que s'hauria jo penso que de treballar des dels ens locals, des d'entitats del tercer sector, de com recollim i com acollim aquests nois.
Sí.
A on els podem adreçar? No?
Les entitats del tercer sector, bueno, n'hi ha de tot tipus i de tota mena, però intentem, diguem-ne, cobrir allà on no arriba l'administració, i en aquest cas és claríssim. Aquests joves es troben en una situació de no documentació o de moltes traves per la documentació, i les entitats que estem arrelades al territori construïm xarxa perquè aquests nois puguin circular tant socialment com a nivell, doncs, això, no? De formar-se, de poder fer pràctiques, etc., perquè no es perdin. Perquè si se'n van l'endemà dels 18 anys, se'n van sense un suport a l'habitatge i sense una xarxa, en 90 dies aquell nano entra en un circuit delinqüencial, ocupant pisos, etc. Per tant, a les entitats ho sabem, i el que fem és construir xarxa, que és el que hem fet tota la vida. Quan els problemes no es poden resoldre, intentem fer coordinació entre entitats i recursos perquè intentar trobar una solució, i no sempre ho aconseguim.
A vegades arriben amb 17 i pico anys a un centre, llavors ni tens temps ni tens possibilitats, i realment aquest nen fa els 18 anys al carrer, com aquell que diu, no? I el problema és, com deia el Miguel Àngel, que després entra en un circuit de sobreviure com poden, i també penso que d'alguna manera això s'hauríem de plantejar com un maltractament institucional. Vull dir, el sistema de protecció desprotegeix doblement aquests nens, no? I aquests joves, i per tant ens hauríem de fer una reflexió sobre això també.
Estan realment emancipats? No ens hauria de ser igual si tenen 17, 18 o 19? Perquè, com dieu, dormint al carrer se'ls aboca aquestes situacions de risc, no? El sensellarisme, la delinqüència, a la drogadicció, a l'estigma dels nens de la cola.
Bueno, hem de dir que alguns d'ells ja tenen aquestes característiques. No, jo crec que és un pèl reduccionista dir que pel fet d'això, en tots els casos, hi ha nanos que ja entren, joves que entren amb aquestes característiques. Tot i així, hi ha un problema de... Jo penso que és previ. Aquests xavals no tenim possibilitat de documentar-los. No és possible. Llavors, fins que això no es resolgui d'alguna manera, i estic parlant a nivell de llei d'estrangeria, de tot això, vale, poden assolir una minoria d'edat per placa radiològica, però aquesta minoria d'edat et garanteix una cobertura de com a màxim un o dos anys. A partir d'aquí, si no podem documentar, és que no tenim opcions per aquests nens. No tenim opcions. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio i som davant d'una emergència de país. El col·lapse dels centres d'acollida de menors per l'allau d'adolescents estrangers no acompanyats, gairebé 1.500 l'any passat, un rècord que superarem aquest any, molt probablement, quatre vegades més del que era habitual a Catalunya, rebre uns 350 o 400, i que està posant al límit els recursos d'una Generalitat intervinguda més financerament i pel 155 i amb poc marge de maniobra. N'estem parlant amb treballadors socials, amb els educadors d'aquests joves que, si es queden sense allotjament ni ajudes, es poden veure abocats a l'exclusió social. I ara saludem la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, Georgina Oliva. Bona tarda.
Bona tarda.
I també avui als Solidaris dues institucions que la vigilen, l'administració pública, que vetllen per la protecció d'aquests menors. La Junta, el síndic de Greuges per a la defensa d'infants i adolescents, Maria Jesús Larios, i la responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, Emily Ribas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Georgina, esteu col·lapsats a la DGAIA? Esteu desbordats per aquesta allau de menors estrangers no acompanyats que s'ha quadruplicat, com dèiem?
Estem gestionant el desbordament, diguem-ne. Vull dir, sí que és veritat que la tardor va ser bastant complicada, sí que va desbordar el sistema de protecció, de tal manera, doncs, que en qüestió de dos mesos i mig vam obrir de l'ordre d'entre 500 i 550 places noves d'acolliment residencial per poder atendre correctament a aquests joves, no? Per tant, doncs, sí que va haver-hi aquest desbordament. Ara continuem, doncs, gestionant. Ja no és tant el desbordament, continuen arribant amb xifres bastant importants, però bé, doncs ara diguem-ne que ja tenim aquesta experiència i anem fent.
Preveieu que repeteixi aquesta xifra del 1.500? Estem davant d'una emergència de país? Ha fallat la previsió?
Preveiem que s'augmenti aquesta xifra de 1.500, perquè això hem de tenir en compte que el primer semestre de l'any passat venien de l'ordre de 80, 90 al mes, després a l'estiu doncs ja vam passar 150 i ja vam estar assolint les xifres de més de 200 a la tardor. Per tant, doncs, per exemple, aquest mes de març n'han arribat gairebé 110, no? Això suposa més d'entre 20 i 30 més que el març de l'any passat. Per tant, doncs, realment la tendència ens indica que aquestes xifres es mantindran a l'alça. Jo no ho atribuiria tant a que hi ha hagut una falta de planificació, perquè realment és molt difícil fer polítiques de planificació en l'àmbit de la immigració, això per descomptat, no? I després també hem vist que hi ha uns processos de la migració que estan fent aquests nois que són una mica diferents del pic que va haver-hi fa uns 10-12 anys enrere, no? I que per tant ara comencem a entendre'ls, ara comencem a tenir dades, comencem a explorar, i això és el que ens permetrà evidentment poder planificar.
Les proves mèdiques, ara en parlàvem, de mandíbula, de canell, per determinar l'edat d'aquests estrangers no acompanyats, si tenen o no 18 anys, no són fiables, denuncieu des del síndic de Greuges. També critiqueu que abans d'acollir-los i protegir-los se'ls faci passar per la Fiscalia de Menors. Els retards de tota la burocràcia per regularitzar la seva situació.
Sí, efectivament, des del síndic de Greuges hem plantejat aquestes qüestions, que, diguem, potser n'hi ha d'altres més estructurals, però aquestes són qüestions que afecten en els casos en els que alguna adolescent no acompanyat doncs es dubta de la seva majoria d'edat i se li apliquen unes proves que des d'organismes internacionals i el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges han criticat la poca fiabilitat i que també s'apliquen de vegades a adolescents que tenen un passaport, fins i tot incomplim la pròpia normativa espanyola i la sentència del Tribunal Suprem que determina que en aquests casos, quan hi hagi un passaport vàlid, s'ha de reconèixer la validesa d'aquest passaport i no fer les proves, i després la pròpia fiabilitat de les proves. Efectivament, això s'hauria d'avançar i millorar. També feia esment a la situació dels centres, doncs efectivament, doncs també el síndic no l'any 2017, sinó el 2016, el 2015, ja apuntava la situació de saturació d'alguns centres. Efectivament, estem en un creixement molt important de l'arribada d'aquests adolescents, però és un creixement que es veia venir, que passaria i que, per tant, segurament cal, més enllà del sistema protector, cal que Catalunya tingui un veritable pla d'acollida que estableixi responsabilitats de totes les administracions, local, autonòmica i, naturalment, també amb coordinació amb l'administració estatal, perquè també és un fenomen que els adolescents entren habitualment pel sud i acaben anant a altres comunitats autònomes, però que evidentment és un tema que ens supera, també supera l'estat espanyol, és un tema a nivell europeu, però el que hem de tenir molt clar és que, independentment de que parlem de 300, 400, 500, 1.500, aquest és un repte, em sembla que ho esmentava abans, de país, és una situació d'emergència de drets d'infants. O sigui, aquests infants tenen dret reconegut per la Convenció als drets que tenen els que estan residint aquí. Per tant, hem de ser capaços d'analitzar quines són les responsabilitats de tots i fer uns autèntics plans d'acollida per donar-los allò que necessiten. I això no ho resoldrà el sistema protector. Al contrari, el que farem amb el sistema protector és acabar de malmetre el sistema protector, que ja té necessitats de millora. Per tant, la responsabilitat és de país, absolutament, i és un tema molt important. Hi ha necessitats residencials, hi ha necessitats educatives. Aquests infants tenen els mateixos drets de l'educació que té un infant nascut aquí i que estigui anant a l'escola. Si està en educació obligatòria o educació obligatòria, i fins als 18 anys també la postobligatòria. I això no s'està garantint i, per tant, és responsabilitat també de l'administració competent. I igualment, en la salut, aquests infants tenen necessitats molt importants de salut mental que moltes vegades tampoc es poden assolir. Per tant,
no és un problema de la dagaia, no. És un problema de país, transversal, sí. I cal una resposta integral.
Integral, totalment. Cal veritablement afrontar aquesta situació, igual que d'alguna manera hem plantejat que Catalunya vol acollir i vol rebre aquelles persones que han de poder venir d'altres països que estan en situació de ser acollides, doncs els que ja tenim aquí, els que van arribant dia a dia, necessitem donar-los allò que necessiten.
Georgina, la dagaia estava pensada per a situacions de desemparament que es creen a Catalunya, però no per rebre menors estrangers.
Evidentment, el sistema de protecció català està preparat per atendre tots aquells nanos que, per les circumstàncies que siguin, no poden viure en un moment determinat o durant molts anys, depenent de les circumstàncies, amb els seus pares, no? I per tant, estan pensats per acollir aquests nanos en els seus entorns socials, perquè puguin anar a les escoles i perquè puguem continuar treballant amb les famílies, justament per això, per empoderar-les, per rectificar aquella situació que va motivar aquest desemparament i aquesta separació temporal del nucli. Per tant, el sistema de protecció hem de partir de la idea de que no és el sistema social per poder atendre els menors estrangers no acompanyats, perquè justament hi ha dues premisses que no es corresponen. En primer lloc, la immensa majoria d'aquests nanos no estan en situació de desemparament en els seus països d'origen. Això cal ser molt clars, és a dir, són joves que no estan acompanyats, i per això se'ls diu menors no acompanyats, és a dir, que no tenen un referent adult que els pugui cuidar quan estan aquí, però no estan en la seva situació de desprotecció. De fet, estem fent anàlisis, hem fet moltes enquestes, més de 500 enquestes en els menors estrangers que tenim en el sistema de protecció, per entendre quin és el perfil, quina és la casuística, no? I en el 80% de respostes ens diuen que els motius per emigrar són absolutament econòmics. En cap cas són de sistema de protecció, no? I la segona premissa és que són nanos que tenen ganes de continuar treballant per tornar al seu nucli familiar, que presenten doncs adhesió, en la seva immensa majoria, en el sistema de protecció, estan agraïts de que els acollim, mostren vinculació amb els educadors, i aquests nanos no, perquè no volen estar en el sistema de protecció. És només venen per un motiu, bàsicament, de trobar feina, tenir els papers i trobar feina, no? I per tant, doncs, aquesta dicotomia o aquests dos requisits que té el sistema de protecció no ho tenim en la qüestió dels menors estrangers. La immensa majoria dels menors estrangers no tenen problemes ni conductuals, ni d'addiccions, ni de salut mental. Quan parlem de menors estrangers, m'agradaria que comencéssim a entendre que no tots són els que, malauradament, a vegades doncs, veiem en les portades d'alguns diaris. Quan arriben aquí, tot i que diuen que estan en situació de desemparament perquè ningú els atén o no tenen aquest adult referent, no és ben bé així. En un 50% dels casos, molts d'ells tenen família aquí. I molts d'ells, els seus germans grans o els seus tiets, ja han fet aquest procés migratori. I fins i tot ens avisen de que arribaran altres familiars o altres germans a darrere seu, no? Per tant, una de les grans premisses amb les que estem treballant, i aquest és un dels reptes del govern de la Generalitat, és com fomentem aquestes xarxes familiars. Hem de fer també aquesta pedagogia en la comunitat marroquina que ja està instal·lada aquí, de nous catalans, de que tenen una situació econòmica i social i laboral estable, doncs que perquè puguin doncs, ajudar-nos a nosaltres, però també sobretot ajudant aquests joves, no? És molt millor que un jove estigui sempre en un entorn familiar que no que estigui en un centre.
Segons Save the Children, Emily, més de 200.000 infants pateixen pobresa severa, situació que s'agreuja per les retallades en la inversió, la infància. La situació d'aquests menors estrangers no acompanyats us preocupa especialment, imagino.
Sí, el que nosaltres posem damunt la taula és que el que fa el sistema és que prima la seva condició d'estrangers abans de la seva condició de menors. I hem de tenir clar, i ho hem dit ben clarament, que són menors d'edat. Llavors han de tenir els mateixos drets, tenen els mateixos drets que els nens i nenes que han nascut a Catalunya, i ara el que hem de fer és que tinguin les mateixes oportunitats. I això encara no s'està fet, no? El que proposem nosaltres a través d'aquest informe són solucions, no és una bagueta màgica que diu ara estarà tot millor, però el que vam fer és fer un diagnòstic de la situació, no? I veure com es podrien millorar alguns aspectes que fins ara ens han quedat una mica sense atendre, no? Llavors estem treballant ara en la figura del guardian, no? Perquè una de les coses que vam analitzar és que no se'ls escolta, no? I un dels drets fonamentals que tenen tots els nens i totes les nenes aquí és el dret a ser escoltat i el dret a ser informat, no? Si no són escoltats i si no saben els drets que tenen, serà molt difícil que puguem oferir-los una solució duradora i una bona integració. Com hem dit fins ara, no és una massa de nen així indefinida, sinó que cada nen és un cas particular i l'hem d'atendre en la seva especificitat, no?
Llavors reclameu al govern la creació de la figura del guardià dels menors estrangers no acompanyats, una persona que els acompanyi, no? Des que arriben a Catalunya fins que s'emancipen realment.
Exacte, aquesta persona hauria de ser independent de l'administració. Estaria bé que, donat el cas que són nens, però que també tenen aquest afegit de que són estrangers i en situació de desemparament i sense referents familiars, doncs que sigui una persona que tingui coneixement en drets i també en sol·licitar asil, víctimes de tracte també, no? Que pugui fer aquesta diferenciació, i també que sigui una persona que sigui coneixedora del sistema de protecció, per oferir a aquests nens tota una supervisió, no? dels seus drets des que arriben fins que s'emancipin. Uh-huh. I seria un mentor, un tutor, diem nosaltres guardià, perquè bueno, és una miqueta el que es diu a nivell internacional, però estem treballant, eh? Encara no tenim la figura de com s'hauria de ser, però sí que és molt necessari que aquests nens que no venen amb la seva família, no venen amb el seu teixit social que els pugui donar suport, que tinguin aquesta persona de referència, perquè un tema també que surt als informes del síndic i el que hem vist també a la nostra investigació és que hi ha molta rotació de personal als centres. públiques, no? I que només el 50% dels adolescents tenien el mateix tutor que l'any passat. Per tant, durant els 2-3 anys que fan el sistema de protecció, van canviant de tutor. I això és dolent, no? Per la seva demostració i la seva inclusió a la societat.
Per què aquesta rotació tan gran?
Home, jo penso que els educadors que treballem en centres normalment som gent que portem molts anys treballant i que tenim una edat mitjana alta, diguéssim, i que en aquest moment el fet de no tenir recursos a nivell educatiu o potser de plantejar-nos reptes que són inviables realment amb aquests nois, no? Fa que els professionals també, no sé si dir es cremin, no sé si és la paraula més adient, però sí que és veritat que tot això et desborda també professionalment, no? Perquè a vegades a l'encàrrec com a educador i com a professional que tu tens i que, diguéssim, te l'ha imposat d'alguna manera l'administració, perquè treballes dins d'un sistema i amb unes planificacions que ja estan fetes per l'administració, no acabi de ser el que estàs fent realment, no? Passem de ser educadors molt especialitzats d'alguna manera amb aquests nois treballant més des de l'assistencialitat. Llavors, això arriba un moment també que és molt frustrant per a l'educador, no? Perquè hi ha molta burocràcia pel mig, a vegades el tema de documentar els nois doncs es fa molt difícil, ens falta molta formació específica sobre aquest tema i jo penso que és una cosa que també s'hauria de revisar, no? Que el servei que donem potser no és de la qualitat que hauria de ser en aquest sentit, no? No només per a aquests nois sinó també per a la resta de nens que viuen al centre, perquè aquesta emergència ens ha fet, com deia abans, perdre una mica de vista les dinàmiques habituals, no? Uh-huh. Ens hem d'adaptar a una cosa que realment no coneixem i que potser no tenim gairebé clar que els objectius siguin molt concrets.
Els professionals d'aquests centres de menors es cremen, es queixa la Carmen Redondo de la UGT, i els solidaris hem parlat amb l'Helena Òdena, una educadora social que ha hagut de plegar.
El motiu per què vaig plegar va ser una saturació mental, perquè és un ambient amb molta pressió diària. Em trobava en moltes situacions de violència i també ens trobàvem amb una falta de recursos, de personal, que no teníem per fer-nos també una mica de suport. Amb tota aquesta onada, el que ha arribat és un perfil totalment diferent. És un perfil de nano més conflictiu, un perfil de nano també que poder, per saturació d'altres serveis, ens acabava arribant allà, nanos de perfil de salut mental, nanos que havien comès algun delicte també, que sentien amb la potestat, no?, d'inclús agredir insultar-te a diari, tu aguantar diàriament que vagis a una feina i que cada dia te diguin puta o que cada dia t'insultin, pues evidentment és una pressió psicològica que t'acaba afectant-te com a persona. Què està passant? Quina és la realitat? Aquests nanos, quan fan la majoria d'edat, estan quedant al carrer. Aquest nano l'aboques a la delinqüència. Què passa? Que tot això al final crearà una inseguretat social. Jo mateixa he portat nanos amb la seva motxilla, amb 4 pantalons i 4 samarretes, que és el que tenien. Els deixo a fiscalia i li diuen, mira, pues ensenyo els recursos que hi ha de la ciutat, aquí hi ha els albergs, aquí hi ha els menjadors socials i aquí hi ha l'altre, però deixes un nano de passar d'un dia de tindre obert totes les necessitats a l'altre dia a trobar-se al carrer. Ens omplim la boca de que som molt acollidors aquí a Catalunya, però també a la vegada estem ficant un parche, perquè amb els 18 anys estem deixant els nanos al carrer sense res.
S'estan repartint de forma equilibrada, equitativa, aquests menors estrangers no acompanyats? Us consta que des d'altres punts de l'estat se'ls estigui enviant cap aquí, que se'ls paguin bitllets d'autobús a Catalunya?
Sí.
Tots diuen que sí.
Sí.
Ho expliquen ells, ho expliquen els mateixos nanos.
Ho expliquen els nanos. Oi? Quan t'ho diuen la primera vegada, penses, diu, bueno, pues igual el nano no s'està expressant prou bé. No? Sí, ens consta, això es pot provar? No ho sé. Sí que també és cert que la pròpia manera de treballar les altres comunitats autònomes a l'hora de la tutela o el desemparament és molt diferent aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya, en 72 hores, l'equip tècnic dels nostres centres ha de pronunciar sobre si hi ha desemparament o no, i a partir d'aquí s'engega el procés de tutela. I en altres administracions ens arriben nois als nostres centres que han estat durant mesos, 3 i 4 mesos a centres, per dir alguna cosa, a Andalusia, poso per exemple, o a Múrcia, i no han estat tutelats. Llavors, bueno, d'alguna manera, ells, el seu objectiu és, evidentment, poder-se quedar, tenir un projecte de futur, i això, bueno, doncs ho troben aquí. I sí que ens han dit això, que els han pagat el bitllet, o dins del que ja paguen. El tema de màfies també, jo no sé si és la taula, no?, però ho haurien de tenir en compte. Hi ha famílies estalviant fins a 1.500 euros per pagar-li al nano per fer el pas de l'estret, i després, quan arriben, ja hi ha furgonetes que els recullen i els porten cap aquí.
amb les adreces dels centres. Vull dir que aquí hi ha una màfia al darrere que jo crec que algú hauria de posar els ulls també.
Aquest any, curiosament, han vingut la majoria d'una població petita del Marroc, de Moulay Bouzlam, i és una població que s'ha quedat sense adolescents. I han vingut tots cap aquí. I són nanos maquíssims, val? En el sentit de que són nanos d'ambient rural, treballadors, i els hi han dit alguna cosa, tipus, us donaran papers, feina... I algú ha arribat a dir que fins i tot una moto. Dic que pis, etc. Sí, sí. I llavors, clar, el primer que fem és escoltar-los, val? Escoltar-los molt, quina és la seva història, intentar aterrar aquell somni en una realitat que passa per... el teu procés pot tenir èxit si passen mínim 5 anys, 6 anys, però que tu... realment et comprometis amb el teu procés educatiu, amb tot el que et proposin els educadors, amb tot el que et posem a l'abast, que tu tinguis un compromís més del 100%. Perquè a la que tu, com a jove, diguis, ah, no vull, n'hi ha un altre que ja vol ocupar el teu lloc. Per tant, nosaltres ens esforcem moltíssim a que se n'en sortim, però no tots ho aconsegueixen, perquè és dur aguantar 5 anys o més fins que regularitzes mínimament la teva situació, no?
S'ha de repartir millor la càrrega, unes quotes, potser?
Catalunya està suportant una càrrega major, això és evident. Tots els menors estrangers entren per Andalusia i, per tant, doncs, la primera comunitat autònoma que entoma aquest fenomen i ho entoma doncs, amb tot el que té a l'abast és Andalusia, però la segona comunitat autònoma que està atenent doncs, a més menors estrangers, l'any passat, el 2017, la DGAI en vam atendre 2.000, que es diu ràpid, doncs és Catalunya. Catalunya és una terra d'acollida, facilita la integració, sempre hem dit que som una societat d'acollida i que totes les persones són benvingudes. És veritat, nosaltres tenim un sistema d'acolliment, jo crec que digne i que prou acollidor i que els cuidem i que intentem doncs, generar totes les oportunitats que puguem. Els menors de 16 anys els escolaritzem, els que tenen més de 16 anys doncs, busquem altres fórmules de formació, tenim les prestacions d'exotelat, per exemple, etc. Tot això m'agradaria explicar-ho també per justificar que ens trobem legitimats i jo crec que amb prou força doncs, per fer aquesta demanda i l'hem feta i l'hem traslladada per diferents canals al govern espanyol. Creiem que és necessari un repartiment de cupos. Creiem que en aquest cas l'estat espanyol tot i que estem en converses i ens consta doncs, que ara doncs, ho estan afrontant, fins ara tampoc hem vist gaires moviments. I és el govern de l'estat espanyol qui té les competències en estrangeria, en control de fronteres i en repartiment de fluxos migratoris dins el seu propi territori. Nosaltres també, i no ho fem només perquè no vulguem atendre'ls, perquè de moment els estem atenent i per tant doncs, i ho fem gustosament. Creiem en la integració de totes les persones amb necessitats, no? Però sí que creiem que si hi ha comunitats autònomes que poden disposar de més places o que poden disposar de més recursos d'inserció laboral o formativa, doncs en aquest cas prima, com no podia ser d'una altra manera, l'interès superior de l'infant.
Home, és una cosa que la tenim molt present, perquè sí que és cert que n'hi ha nens que inclús arriben a l'estació del Nord amb un paper ja escrit amb el nom del centre on han d'anar i expliquen gairebé tots que han vingut de Comunitat Valenciana de Madrid i els educadors o el propi director del centre on estaven abans els han pujat directament a l'autobús, no? Jo penso que en aquests joves i aquests adolescents hi ha una qüestió del nomadisme errant, diguéssim, no? És a dir, on no trobo el que penso que em mereixo o que vaig buscant, doncs monto sarao d'alguna manera perquè m'emportin a un altre lloc, no? A veure si allà estic millor, no? I el fet de que el País Basc sigui molt saturat, Catalunya sigui molt saturada perquè som frontera, a mi sempre em fa pensar que perquè no, a l'Aragó no està saturat, que també té frontera, no? Totes aquestes quotes que es podrien pensar en menors a mi em xoca una mica, em rexina una mica, no? Es diu, quotes com si fossin estrangers que venen d'altres països que siguin persones ja majors d'edat. Però alguna cosa sí que hem de pensar de fer, perquè si no arribaràs a col·lapsar certes comunitats i altres potser també podrien oferir molts recursos a nivell professional, a nivell de formació, a nivell d'atenció, i penso que aquí sí que hauríem de fer una reflexió.
Save the Children és una ONG global, ho estàvem dient, aquest problema és internacional, no és només del nostre país, aquesta situació d'emergència, però com està reaccionant Catalunya comparat amb altres països del món?
sí que l'administració està fent coses, eh? Hi ha aquesta taula intersectorial, no? Interdepartamental, per justament intentant elevar, no? El discurs i posar d'acord totes les administracions i tal. El que sí que estem veient és que falten molts recursos. Realment aquesta problemàtica no ha tingut una aposta així de diners conseqüent, no? En comparació amb la problemàtica, i realment no ha posat damunt la taula unes solucions duradores. És molt important, i ho diu el Comitè dels Drets dels Infants, ho diu a Espanya i tal, que és molt important que des del moment que arriben es pensi en la solució duradora, no? I molt, molt, molt acertada a aquest cas, a aquest infant, no? Per exemple, a Holanda hi ha una entitat específica, una entitat independent, que assumeix la tutela d'aquests xavals, no? I és una entitat independent de l'administració que els segueix durant tota aquesta... tot el seu recorregut. Hi ha diferents models, que no diem que siguin aquests que hem d'importar aquí, però hi ha diferents models europeus molt interessants que volen fer el mateix, no? Millorar la situació dels drets d'aquests adolescents aquí.
Aquests nois, primer, tenen drets com a qualsevol infant i jove, i segon, que són nanos que tenen ganes. Jo sí que voldria donar una dada que a nosaltres ens ha servit molt per trencar l'estereotip d'aquests joves, és que 2 de cada 10 potser sí que presenten problemàtica social, però els altres 8 són nanos amb ganes de treballar que amb una mica d'acompanyament se n'en surten. S'integren en entitats socials, culturals, tenen ganes d'aprendre els idiomes, qualsevol cosa que els hi proposes l'agafen. Però què passa? Que si els altres 2 fan més soroll, són titulars de notícies, sembla que tots aquests joves siguin problemàtics i no és cert, no? Aquests nois, aquests 2 de cada 10 o 200 de cada 1000, no? Causen uns problemes que necessiten una atenció més especialitzada, més suport psicològic, segurament un període d'adaptació més intens.
Dolors Rodríguez, Miguel Ángel Carreto, Carmen Redondo, educadors socials responsables d'aquests centres d'acolliment, gràcies per ser avui als Solidaris. Bona tarda.
Bona tarda.
I també Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de Greuges per a la defensa d'infants i adolescents, Emili Ribas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, i Georgina Oliva, directora general de la DGAIA. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
I avui, per tancar el Solidari sobre aquesta emergència de país, aquesta onada migratòria de menors estrangers no acompanyats que posa a prova si som tan acollidors com ens pensem, tria la cançó l'escriptora catalana Nayat El Hashmi, nascuda al Marroc i autora de Mare de Llet i Mel, que us recomanem.
Hola, sóc Nayat El Hashmi i us recomano la cançó I Got No, I Got Life de Nina Simone. És una cançó que té molta força, és una cançó que reivindica la recuperació de la dignitat en situacions de pobresa. És una d'aquelles cançons que dona molta força i que empodera.
Empoderem-nos, doncs, amb la Nina Simone. Arribem al Tot Gira, els dels Solidaris. Som la Carla Verdés, el Sergi Cotillas, la Marta Molina i l'Albert Segura. Tornem, com sempre, dissabte que ve, si ens deixen, a més Ràdio Compromesa.
Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth.